Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Des de l'abril, l'Arxiu Nacional de Catalunya està duent a terme unes obres d'ampliació per donar resposta a les necessitats d'espai que han anat creixent amb els anys. La reforma augmentarà en un 50% l'espai de custòdia de documentació, amb 16 nous dipòsits que s'afegiran als 32 existents. L'ampliació no només augmentarà la capacitat d'emmagatzematge, sinó que també millorarà les instal·lacions per als usuaris i el personal. Una de les novetats és que els usuaris gaudiran d'un nou espai d'esbarjo. El disseny de l'ampliació, a càrrec dels arquitectes Josep Benedito i Gaspar Costa, busca integrar-se en el paisatge aprofitant el desnivell del terreny a la carretera de Vallvidrera. Les obres tenen un cost aproximat de 10 milions d'euros i està previst que finalitzin a la tardor del 2025. L'equip de govern prem l'accelerador per consolidar la construcció de l'escola La Mirada de forma definitiva a la Guinardera. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha afirmat que el calendari per ubicar el centre en aquest emplaçament va en bona línia en no rebre al·legacions. De moment, l'aprovació inicial de la modificació urbanística per retirar l'edifici del bosc de Volpelleres. Pedrós preveu que en 2 o 3 mesos el govern porti a aprovació provisional el canvi de planejament per tenir, abans de l'estiu, l'aprovació definitiva de la Generalitat. I l'Ajuntament de Sant Cugat utilitzarà el codi de regulament de les biblioteques municipals per amonestar el portaveu de Vox, Marco Rodríguez, després que el regidor sostregués un exemplar de la revista Infogay d'una biblioteca municipal. Així ho ha anunciat la regidora de Cultura, Núria Escamilla, durant el ple municipal celebrat aquest dilluns i després que durant el torn de precs i preguntes el portaveu d'En Comú Podem, Ramon Gutiérrez, i la regidora de la CUP, Ariadna Sierra, acusessin Rodríguez de robar un exemplar de l'Infogay. La Junta de Veïns de Vall d'Oreig celebra aquest dijous la sessió ordinària de novembre. A l'ordre del dia només hi figura una moció presentada pel govern i Junts per Vall d'Oreig de suport a la declaració de Prada en defensa del català. L'EMD seguirà així les passes de l'Ajuntament de Sant Cugat, que el ple de setembre ja va aprovar una moció en aquest sentit. La sessió comença a les 6 i es pot seguir en directe al canal de YouTube de l'EMD.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella a la redacció, el batriador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 20 de novembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem donant resposta a la consulta de la setmana al consultori del Faves Comptades. Avui, addiccions a la marihuana. I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple, sota la batuta del periodista de Cugat Mèdia, Joan Garcia. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Parlarem amb el periodista Jofre Llombart, moderador del Tribuna Sant Cugat, que té lloc demà. I afegirem una mica de patrimoni per parlar de les creus de terme amb Alba Rodríguez, directora dels Museus de Sant Cugat. I per acabar, parlarem d'alimentació i infants amb Cristina González Campins, coordinadora del projecte The Play Cook Kids. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades. El consultori, amb Sara Vella. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Ja hi tornem a ser una setmana més al consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en busquem la resposta. Avui parlarem de l'addicció a les drogues. Sentim la consulta que ens ha enviat la Maria.
Hola, em dic Maria i estic molt preocupada per un amic meu. Fa temps que el veig estrany, sempre té una mandra per tot, gairebé no surt de casa, només el veiem si passem per casa seva i a casa seva fa un olor de marihuana que espanta. Ell diu que només fuma molt de tant en tant i que ho té controlat, però a mi no m'ho sembla. No sé què puc fer per ajudar-lo. Em podeu donar algun consell? Moltes gràcies.
Per respondre a la Maria i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres el psicòleg i expert en addiccions de l'assessoria Un Segon, Roger Ferrer. Bon dia, Roger, gràcies per ser un altre cop amb nosaltres.
Bon dia, gràcies.
La Maria està preocupada pel seu amic, que pel que diu no reconeix que té un problema amb les drogues. Què pot fer ella per ajudar-lo?
Aquest és el pas més complex i el més important, perquè és el que més costa fer, no? Que és l'inicial, i és parlar amb ell i intentar ajudar-lo a reflexionar sobre aquest tema. Jo diria que sense forçar, però intentar parlar amb una mirada no jutjadora i intentant que la persona pugui anar reflexionant i fent conscient quins són els aspectes positius i negatius de fumar. El millor seria que aquest tipus de persones els hi poguéssim oferir ja anar a un servei especialitzat per fer aquesta tasca des d'un lloc professional, però costa molt també. Llavors, les persones del voltant seran claus, no?, per intentar ajudar a que la persona cada cop vagi prenent més consciència de la situació. Però sempre des d'una mirada que no sigui moralista o jutjant el seu comportament o la seva persona en global, que això també passa molt.
Quan pot durar aquest procés, per fer-nos una idea?
Pues es pot allargar anys, de fet. Hi ha joves que, al igual, comencen a fumar de forma intensiva amb 14 anys i fins als 16-17 no comencen a fer un procés d'acompanyament, no? De rebre ajuda. La idea és que quan abans millor, perquè els efectes del cannabis sobre el cervell, sobre el sistema nerviós, són importants, i més quan són edats tan primerenques.
Quins símptomes ens poden fer pensar que una persona està enganxada al cannabis i no ho té controlat o ho fa de forma esporàdica, com deia a l'àudio?
Sí, hi ha unes senyals d'ús, per exemple, en joves, quan fan un ús esporàdic i lligat a l'oci, és un indicador de que és un ús que en certa manera es podria considerar un consum responsable. Evidentment, hi ha diferències i situacions personals. Hi ha gent que no hauria de fumar, per exemple, en cap de les situacions, no? Sobretot, jo diria que quan no poden parar o han passat, per exemple, aquest consum grupal i ocasional a fer un consum individual, per exemple, no? Han començat a comprar, sobretot si són molt joves, no? O sigui, a partir d'una certa edat, ja si són majors d'edat, doncs ja no seria tant el cas. Però si són molt joves i comencen a comprar i van incrementant el consum, fan consums en moments o situacions que no toquen, no? Doncs, per exemple, abans d'anar al col·le o a l'hora del pati quan estan al col·legi, o també quan comencen a fer aquests consums en fora d'horaris, doncs, per exemple, doncs, en comptes de fer-ho al vespre, quan ja has fet tot, doncs fer-ho de matí, no? O sigui, començar a fumar de matí. O molta quantitat de porros, no? Per exemple.
Aclarim un moment els conceptes. Marihuana, cannabis, hatxís, porros, tot és el mateix?
Sí. La substància, diguéssim, el nom tècnic de la substància psicoactiva seria el cannabis, i les formes de presentació més comunes serien la marihuana i el hatxís. Però bàsicament són el mateix. Sí que és cert que les dues formes de presentació tenen una diferència important, que és que la marihuana, amb tota l'auge dels cultius, no? I llavors el hatxís normalment té la presència del component del CBD, que aminora una mica els efectes tan potents del THC. ¿Vale? Perquè dels components n'hi ha molts, i ara no donaré temps d'explicar-los, però sobretot n'hi ha dos que són molt importants. El THC, que és el que dona l'efecte psicoactiu, que és el que diem que a vegades és la mare dels ous, no? És el que dona tot l'efecte, diguéssim, típic del cannabis. I després hi ha el CBD, que té un efecte inhibidor. Llavors, que el hatxís tingui aquesta presència de CBD és positiu, perquè fa que l'efecte no sigui tan, tan bèstia, tan potent, no? Per això hi ha gent que, sense saber aquesta explicació, pel seu propi pes, en peu, doncs decideix no fumar marihuana perquè li sembla massa forta, però sí que fumen hatxís, no? Perquè toleren millor els efectes.
En general, el cannabis és una droga fàcil de deixar?
Aquesta pregunta tindria una mica de tram. O sigui, en principi hauria de ser fàcil de deixar perquè no té una dependència física com a tal, el cannabis, però sí que té dependència psicològica. O sigui, s'hauria de ser més difícil deixar, per exemple, segons les dades o la informació a nivell científic que tenim, el tabac que no pas el cannabis. El problema és que amb aquests consums primerencs que es donen en joves, i sobretot jo afegiria no només pel propi consum, sinó per les situacions personals que tenen, que el que ens trobem molt són joves que van una mica perduts i han perdut el fil, no?, de la seva carrera, de la seva vida, doncs són situacions on els hi costa molt deixar, perquè ja han incorporat tant el cannabis. Nosaltres sempre diem que el problema dels porros és quan tu comences a fumar i ho relegues en moments especials, tot més o menys va bé. El problema és que quan tu comences a afegir cannabis i cannabis en qualsevol tipus de moment diferents de la teva vida, és com que s'apodera, no? I va entrant, i va entrant, i va entrant, i després quan el vols fer sortir et costa moltíssim, perquè t'hi has acostumat i, a més, si el treus, no saps què fer amb la teva vida, no? Llavors, és realment, finalment, difícil, jo crec, no?
A partir de quina edat creus que hauríem de parlar de drogues amb la canalla?
Jo crec que en el cas de les drogues, jo crec que ha de ser, sobretot, aprofitant... Jo parlaria sense tabús, no diria una edat en concret, però sí que, sobretot, si pregunten o surt el tema o ells parlen d'alguna cosa que han sentit o alguna cosa, sí que miraria de parlar-los sense tabús, sense inventar històries estranyes, diguéssim, no? O sigui, parlant-los clarament i des d'una visió molt, molt moderada. O sigui, sent molt precavuts, no? I amb aquesta idea de la mirada de la prevenció familiar, de que no s'ha d'intentar, doncs, plantejar que les drogues són un consum que és positiu. No sempre s'ha de posar, en el cas de la prevenció familiar, amb aquesta mirada de moderació, a l'èmfasi en els riscos que tenen, no? Perquè després ells, tu ja saps que poden obtenir informació, no?, sobre alguns possibles usos positius per altra banda, més endavant. Llavors, quan són petits, sobretot, és mirar de posar aquesta èmfasi en això, no?, en que són coses que tenen perills d'addicció, de que la gent, doncs, poden tenir accidents, no?, en fi, no? O sigui, no mirar de justificar-ne l'ús, sinó de mirar de que se n'allunyin, no? Però si pregunten, jo crec que sí que se n'ha de parlar, perquè no parlar-ne llavors sí que després pot ser un problema.
I així com el tabac ara potser sí que ja comença a ser més difícil de no acceptar i dir-li a la canalla que és dolent, l'alcohol encara socialment està molt, molt acceptat. En aquesta xerrada també informem a la canalla que drogues tan acceptades com l'alcohol són drogues, també?
Clar, s'ha de parlar que l'alcohol també és una droga i després també s'ha de... Jo crec que el més senzill per part dels pares i més interessant seria intentar fer entendre que l'alcohol no és una cosa que s'hagi de fer sí perquè sí. Vale? D'aquesta manera combatríem la normalització del consum d'alcohol, que és un dels mals que tenim. O sigui, l'alcohol pot tenir uns efectes que poden ser beneficiosos a dosis baixes quan una persona sap utilitzar-ho, però primer que no és obligatori, és a dir, hi ha gent que no utilitza l'alcohol i surt de festa i balla i s'ho passa genial i no és obligatori. I poden tenir una experiència molt millor que la persona que beu alcohol, no? Aleshores, això s'ha de poder explicar. És una opció, o sigui, no pel fet de que els altres ho facin, tu tens que fer exactament el mateix, no? Llavors, desnaturalitzar aquest consum d'alcohol, que encara el tenim molt arrelat, jo crec que seria cabdal.
D'acord, Roger, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683 27 36 59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, comencem la tertúlia política a Cugat Mèdia. Sant Cugat es dota d'un protocol de dol i actuació contra els feminicidis. L'Ajuntament es compromet a garantir que els espais siguin segurs i les vides de les dones siguin lliures. El document ha rebut aquest dilluns el vistiplau del ple, amb vots a favor de Junts, d'Esquerra Republicana, el PSC, la CUP i En Comú Podem. El PP i Vox han votat en contra. El text és una guia que complementa el protocol per abordar les violències masclistes en l'àmbit de la parella i busca que tota la ciutadania pugui usar termes i referències compartides per fer front a aquestes situacions. La regidora d'Igualtat i Feminismes en Funcions, Esther Madrona.
Crec que aquest protocol intenta reflectir el que és una gran problemàtica social, intenta posar-hi ordre i, evidentment, intenta establir també tots aquells mecanismes necessaris per poder fer un acompanyament correcte en el moment en què es produís o, malauradament, es produeixi un feminicidi en aquesta ciutat. Aquest protocol l'aplicaríem no només quan la dona assassinada sigui santcugatenca, sinó també en l'hipotètic cas que aquest feminicidi passés a la ciutat.
Doncs obrim la tertúlia amb una pregunta clara. Són polítiques efectives contra aquesta xacra? Primerament hem de saludar els qui participen d'aquesta tertúlia. Avui no tindrem cap representant de Junts, han excusat la seva presència, però sí d'Esquerra Republicana, una de les seves regidores, en aquest cas l'Esther Madrona. Esther, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
També tenim la Susana Casta, vocal del PSC a l'MDE de Valldoreix. Bon dia, Susana.
Bon dia.
L'Álvaro Benejam, regidor del PP, bon dia.
Bon dia.
El Marco Simarro, regidor de la CUP, bon dia.
Bon dia.
Graciela Roc, activista d'En Comú Podem.
Bon dia.
Bon dia. I, finalment, José Manuel Arias és assessor del grup municipal de Vox a Sant Cugat. José Manuel, bon dia.
Bon dia.
Molt bé, començarem primerament per l'Esther Madrona, que ens pugui respondre aquesta pregunta que llancem aquí sobre la taula.
Sí, gràcies, molt bon dia. Tu preguntaves una pregunta molt concreta, no?, de si aquesta tipologia de polítiques són efectives contra aquesta xacra. M'atreviria a dir que no són efectives, però amb una argumentació una mica desenvolupada, perquè crec que per molts mecanismes i molts protocols amb els quals es doti l'administració encara tenim una gran feina per fer, per intentar reconduir aquestes situacions que malauradament en el nostre dia a dia cada vegada es reprodueixen més i més, i molt sovint cada vegada en ambients molt més propers i que ens afecten o ens hi podem sentir identificats i identificades d'una manera molt directa. Per tant, no, per contestar d'una forma concreta en aquesta pregunta, crec que ho podríem dir així, però sempre amb aquesta mirada posada a seguir treballant per, com a mínim, preparar-nos i tenir tots i totes el màxim d'informació possible per fer front a situacions com aquestes. Jo crec que el que vam aprovar en el ple de dilluns és una proposta molt clara que va orientada, com de fet ara em repetiré a mi mateixa amb aquest tall que hem escoltat fa uns segons, però és una proposta que va encaminada justament a establir quins són aquells mecanismes o a establir quins són aquells passos que ha de fer l'Ajuntament de Sant Cugat en l'hipotètic cas o en el cas que es donés a terme un feminicidi a la nostra ciutat. I com deia, i torno a repetir, no només per aquelles dones que siguin santcugatenques, sinó també en el cas que passés en aquesta ciutat, encara que la dona no fos santcugatenca o no sigui santcugatenca. Aquest protocol recull quins són aquests passos que hem d'anar seguint, sobretot pensant en quin és l'acompanyament que cal fer des de l'administració. Quan dic administració no parlo només de l'Ajuntament, sinó que també parlo de tots els serveis relacionats i implicats en l'abordatge d'aquestes situacions. Parlo de serveis sanitaris, parlo de Mossos d'Esquadra, parlo evidentment de serveis socials, no? Tots aquests serveis que tenim a dins de la casa, policia, també acompanyament en el sentit més ampli de la paraula, no? Posar la mirada en aquest entorn més proper de la víctima, activar tots aquells mecanismes que també com a Ajuntament tenim a la nostra disposició per fer aquest acompanyament, i no només això, sinó que també explicar a tota la ciutadania què ha passat, no? Suposo que els que us dediqueu en el món de la comunicació sabeu de sobres que la gestió d'una situació de crisi o d'emergència és extremadament complicada. Tothom de cop i volta es converteix en el millor i en el més expert en aquesta matèria. Per tant, aquestes pàgines el que intenten és donar eines a tothom que es veuria implicat en una situació així per tenir un discurs únic i acompanyar, com deia, aquest entorn de la víctima, i ja de passada doncs també aprofitar per explicar a tota la ciutadania què és un feminicidi i en quina situació ens trobem.
Molt bé, parla ara Susana Casta, vocal del PSC-NMD.
Ara, jo la veritat és que crec que està molt bé que des de l'administració més petita, com poden ser els municipis, avancen amb aquest tipus de polítiques i sobretot amb aquest protocol. El fet de poder acompanyar a les famílies de l'entorn després d'una dona morta per un feminicidi, crec que és el correcte, és el que anímicament ens demanaran aquelles famílies i crec que és el camí. Jo sí que crec que les polítiques que estem fent des de fa uns anys fins ara sí que són efectives, perquè sobretot amb el fet de la que és la denúncia. Jo crec que al final estem aquí per protegir aquest tipus de situacions, de que no continuïn endavant, que no, de barrar el pas amb aquest tipus d'agressions, que al fin i al cabo és molt trist que matin a les dones pel fet de ser dones i que matin a aquelles persones que més ens han d'estimar o ens han d'acompanyar. Jo crec que sí que estem fent polítiques efectives, i però clar, es necessita un temps per veure-les que realment tinguin èxit, perquè desgraciadament jo no veig en un futur molt proper que això s'acabi, però respecte a el que és les polítiques municipals com aquest protocol, crec que sí que serà efectiu, perquè al final el que ha de fer l'administració, el que hem de fer és estar sempre al costat de les víctimes i sobretot explicar molt clar el que ha passat, que és el que diu l'Ester, la informació, poder traslladar la informació del que passa, de que no és un assassinat normal, de que no és, que és al final que això, és que et maten per ser dona, és un feminicidi, això és el que s'ha d'explicar i el que ha d'haver un protocol d'acompanyament. Sí, clar, jo crec que sí que serà efectiu, però bueno, hem de recórrer un temps.
Tant de bo no l'haguem d'aplicar mai, és que
ojalà,
això, també.
Però bueno, ja sabem que està, que és lo important, i jo crec que sí, jo crec que, bueno, pues que es posi en marxa a veure si realment.
Álvaro Benesam, del PP.
A mi m'agradaria comentar aquest tema avui i per no tenir, o sigui, amb la menys conflictivitat possible sobre el tema de l'argumentari, perquè jo crec que és un tema que volia acabar amb aquest punt, però crec que és un tema, però començo. Crec que és un tema que tindria de tenir acord unànim de tots els partits a la ciutat, no? Del ple. I per què? Doncs perquè crec que és prou important com perquè hi hagi un acord del 100% de les forces polítiques de l'Ajuntament. No? No sé. I tot el que no sigui això, doncs per mi és una feina mal feta o parcialment feta. No feta del tot. I per què ho dic? Perquè crec que ja nosaltres vam votar que no, i vam votar que no perquè no estem d'acord amb el 100% de les coses que es diuen doncs en aquest acord, no? No estem d'acord i, per tant, algunes d'elles, moltes les subscriuríem, estaríem d'acord, però altres no, no? Especialment amb el tema de, per exemple, les nomenclatures i algunes de les afirmacions que es fan, que nosaltres doncs, no ens sentim còmodes, per exemple, amb el comentari que heu fet ara mateix, no? que es mata a una persona dona pel fet de ser dona. Jo estic radicalment en contra. És que estic radicalment en contra, perquè si no, perquè si fos això, es produirien altres fets que la condició humana pues, portaria endavant, que no passen, no? I jo crec, i soc creient amb els postulats que diuen que si passa això és perquè hi ha altres motius, una relació afectiva o exrelació afectiva, tòxica, poder, o sigui, o amb altres problemes que desencadenen, doncs, violències. Però no per ser dona, sinó perquè hi ha problemes de, o de convivència o problemes mentals d'algú, no? Perquè jo, a mi no em cap al cap que algú pugui fer mal a una altra persona per tenir una relació que no funciona bé, no? Però, bueno, a mi no em cap al cap. Però... Clar, si hi hagués voluntat política, aquestes declaracions serien del 100% de les forces polítiques. Jo crec, eh? I si no caiguéssim en aquests estereotips de que maten una persona per ser dona. Perquè no és així, i perquè les dades demostren que no és així. És que no van matant a les persones pel carrer, a les dones pel carrer per ser dones. Això no passa. De fet, moren més homes al carrer que dones. I, bueno, llavors, per aquesta regla de 3, diries que els maten per ser homes, perquè hi ha més homes morint al carrer que dones. No sé, jo són maneres de fer que no m'identifico. M'identifico plenament amb la defensa de les dones contra la violència masclista, plenament. Contra la masclista i contra qualsevol, sigui d'una altra dona també, eh? Contra qualsevol violència. Però en aquest cas parlem de la violència masclista. Però clar, ja encaminar-ho cap a aquests postulats que el que determinen és que hi ha una manera generalitzada de fer contra les dones en tema de violència masclista per ser dones, només pel fet de ser dones, jo no ho crec i no m'identifico per res.
Molt bé, escoltem ara el regidor de la CUP, el Marco Simarro.
Bon dia. Bé, jo, en relació a l'última intervenció que feia l'Àlvaro, bueno, jo ja m'imagino que no hi hagi unanimitat o una cosa així. Jo no vull tenir unanimitat si el marc interpretatiu que hi ha en algun dels partits, i segurament el que vindrà després de mi doncs, també el comprarà, és aquest, no? Perquè al final jo crec que estaria bé que s'aportessin dades també que justifiquin o expliquin aquests arguments que has esgrimit.
Perfecte, eh?
Perquè, si vols, perquè jo crec que quan parles d'homes morts en relació a un clima de violència i tal, has de parlar de delinqüència, has de parlar de la masculinització de la delinqüència, perquè precisament en episodis delictius on hi ha violència i morts, on estan involucrats homes, la majoria de vegades, és en pràctiques masculinitzades. Podria ser tràfic de drogues, podria ser algun altre tipus de fets delictius. Per tant, no té res a veure amb un fenomen com el de la violència masclista. La violència masclista és violència. Però la violència masclista cal identificar-la i cal assenyalar-la, perquè si no el que feu és que negueu l'existència de la violència masclista, és condemnar
les dones. No neguem l'existència de la violència masclista.
Deixa'm acabar.
Sí, esperem.
És mentida,
sí.
Això, carai.
Bueno, perquè he estat escoltant tot el que has dit, que no existeix violència cap a les dones, que no existeix res que no sigui...
No existeix violència contra les dones, jo he dit. No he dit això. Si has entès això, o és que no m'has escoltat?
Un moment, fem una cosa, que parli el Marco, que acabi l'exposició, després deixem que acabi tothom la seva intervenció i després interpel·leu directament les afirmacions que hagi fet una altra persona. Continua, Marco, sisplau.
Has dit que no hi ha violència contra les dones per fet de ser dones. Llavors, és part fonamental i que fonamenta la idea de que la violència masclista existeix dins d'un sistema de valors i principis patriarcal on les dones pateixen molt més tipus d'agressions i abusos i violència, fins inclús la mort pel fet de ser dones. I les dades remeten a aquest tipus de dinàmiques i a aquest tipus d'actituds. I al final, la societat almenys occidental en la que vivim participa d'això. I si no, perquè hi ha eines com aquestes i com moltes altres, tant de bo aquest protocol no l'haguem de fer servir, però és que abans d'aquest protocol van moltes altres eines que tenen aquestes especificitats i tenen aquesta mirada, i gràcies a qui són hi ha més denúncies, perquè l'altre dia al ple, per part del teu grup, a més també es va dir que a més parlem de feminisme, més morts hi ha de dones, o més violència contra les dones. És que és una bogeria el que esteu plantejant. El que s'està fent és s'està visibilitzant una situació de desigualtat, d'opressió i de violència que acaba, malauradament, moltes vegades amb mort cap a les dones pel fet de ser dones, gràcies a l'aixecament de la veu del feminisme i a posar en marxa una sèrie de recursos com el SIAT, Servei d'Informació i Atenció a la Dona, que per cert a Sant Cugat amb els anys que passa cada vegada tenen més dones per violència masclista. Hem passat de 103 al 2021 a 140 al 2023. Al cap, les atencions en relació a la violència masclista d'un any a l'altre han doblat de 16 a 33 casos. És a dir, és una cosa sistemàtica. Bé, les coses sistemàtiques en termes sociològics, en termes de gestió de la civilització, diguem-ne, doncs es posen perspectives com la de gènere per poder actuar. I jo crec que aquests protocols són més que necessaris, aquestes eines són necessàries, i ara més que mai. I per últim diré que el PP, fa uns anys, quan no hi havia Vox, si subscrivia algun dels manifestos del 25 de novembre, Dia contra les violències masclistes, del 8 de març, Dia de la Dona. El que passa que, com que s'ha radicalitzat també cap a la dreta, s'ha apuntat a l'onada aquesta que nega a part de la violència masclista o del sistema patriarcal, per fet també que hi és Vox, que segurament ara doncs, ens il·lustrarà amb la seva perspectiva.
Molt bé, donem pas a Vox, precisament, a José Manuel Arias, assessor del grup municipal de Vox a Sant Cugat. José Manuel.
Sí. Bueno, la pregunta respecto a si ha habido un fracaso con estas políticas de género, creo que sí, que es evidente, el problema sigue ahí. Llevamos ya casi 20 años desde la proclamación, desde que se promulgó la ley de violencia de género, la ley orgánica de violencia de género, y el problema sigue ahí. Yo, seguramente por muchos factores, uno de ellos es que se abordó desde una perspectiva más ideológica que técnica este problema, y entonces no se han dado las soluciones que se deberían dar. Nosotros sí hemos abogado siempre por ampliar esta protección. Por supuesto que hay que proteger a las mujeres de la violencia que sufren, incluso más de lo que se está protegiendo ahora, pero también se debe proteger a otros miembros de la unidad familiar. Por eso siempre hemos hablado de violencia intrafamiliar, que no está reñida con proteger a las mujeres, es que no es complementario. Hay que trabajar en la prevención más que, bueno, en hacer manifiestos ideológicos, y nuestra propuesta sería esa, o sea, endurecer obviamente pues las penas a aquellos que atenten contra las mujeres, pero también contra otros miembros de la unidad familiar.
Molt bé, gràcies. I acabem aquesta primera ronda, després ja farem interpel·lacions directes amb les afirmacions que s'han fet en aquesta primera ronda. Tanca la ronda Graciela Roc, activista d'En Comú Podem. Bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies. Bueno, hay mucho que decir acá, así que paciencia. Bueno, la primera es la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Funcionan o no funcionan? Yo creo que no hay que perder de vista que este documento, como se menciona, es un documento de actuación interna, ¿no? Es decir, ¿qué pueden hacer la administración y los servicios cuando sucede un caso como este? En ese sentido, no es un documento, sino un documento que tiene un tema de protocolario, ¿no? Interno y de comunicación, ¿no? En ese sentido, un protocolo de DOL y tal no evita los feminicidios. Habla de cómo se actúa en el caso de los feminicidios. Entonces, ¿funciona? Pues claro, funciona tanto como se actúe en cuanto al protocolo. Por supuesto, es necesario otro tipo de herramientas que no solamente contabilicen y visibilicen la problemática de los feminicidios, como es esta, sino que haya elementos para identificar, prevenir y atender casos de violencia machista cuya máxima expresión es el feminicidio. En ese sentido, y entonces ya hablo un poco a lo que se ha dicho en la mesa, me parece como muy interesante que desde el PP se hable de violencia machista, pero no de feminicidio, y desde Vox se hable de violencia contra las mujeres, pero se evite hablar de violencia machista. Es decir, el término feminicidio, que existe desde hace mucho tiempo, que se utiliza para referirse a los asesinatos de mujeres por su condición de género y por las estructuras en la sociedad de género, es decir, yo creo que sí es importante apelar a esto, porque no se está hablando de que efectivamente una mujer va por la calle y la matan como si nada, que a los hombres tampoco van por la calle y los matan como si nada, ¿no? Es decir, que eso es mentira. Claro. Es verdad. De lo que hablamos cuando hablamos de feminicidios es de las estructuras de poder, de relaciones, de dinámicas que normalizan e invisibilizan la violencia contra las mujeres. De eso habla la violencia machista, de cómo las mujeres sufren y sufrimos violencias específicas enlazadas al rol que tenemos en la sociedad, que va de violencia sexual, de feminicidios, de violencias económicas, y que no sufren de forma específica los hombres. Así como Marco decía, hay violencias específicas que los hombres, pero que no son estructurales, que no van enlazadas a una dinámica estructural. Entonces, ya después de aquí, de este término como más técnico, porque me parece que sí es importante que cuando hablamos de feminicidios, que el término feminicidio no es algo moderno, se usa desde 1996 para hablar de los asesinatos hacia las mujeres por su condición de mujer. No es algo que se nos ocurrió hace 10 años porque lo que sea. Entonces, o hablamos de violencia machista y entonces entendemos que la violencia machista existe y creemos en ella, y por tanto en feminicidios, ¿no? O esto es simplemente un discurso que, como dice Marco, pues se ha tirado hacia la derecha porque ahora nos interesa decir que no hay feminicidios. Y me parece que es muy peligroso que en un espacio público, en un pleno público, se invisibilice y se niegue la existencia de feminicidios. Porque entonces el ejercicio que se hace de comunicación y el ejercicio que se hace de prevenir esos feminicidios y de prevenir esa violencia machista, es decir, cuando nuestras escuchas están viviendo violencia machista en casa o en la calle o en el trabajo o donde sea, y escuchan a sus representantes políticos hablar de que no existe, hombre, pues no sé, a mí me parece que ahí es menos de ideología y más de un compromiso social de qué tipo de sociedad queremos y si queremos una sociedad donde haya una vida libre de violencia para las mujeres o no. Y si es que no, que esa sea la posición clara y que nos la diga.
Molt bé, Esther i després Álvaro.
Sí, l'Àlvaro de fet explicava que li hagués agradat poder tenir un acord unànim, no?, en l'aprovació d'aquest protocol, i escolta, Álvaro, a mi també m'hagués agradat, però és que crec que no ho aconseguirem mai, i més tornant-vos a sentir a vosaltres dos, no?, a PP i Vox, avui per segona vegada parlant d'aquest tema avui en aquesta tertúlia. Crec que no ho aconseguirem mai, perquè partim d'un punt d'inici ja extremadament diferent. Per tant, no, on vosaltres hi veieu política o on vosaltres hi veieu ideologia, crec que nosaltres hi veiem posar blanc sobre negre a una de les grans problemàtiques que està vivint aquesta societat actual, que és el masclisme, i que, segons interpreto jo, i això és opinió 100% personal, el feminicidi, un feminicidi és o sigui, portar el masclisme al màxim. I molt segurament podem parlar de feminicidis, o quan parlem de feminicidis que es poden comptabilitzar, és el que ens donen eines per poder parlar de masclisme en termes generals. Per tant, no ens posarem mai d'acord, crec, o sigui, crec que podem parlar totes les vegades que vulgueu, deies tu també, no, Álvaro? Doncs un dia portem tot de dades i tot de números i en parlem. En podem parlar, evidentment, i en parlem les vegades que faci falta, però és que no ens posarem mai d'acord pel que estem veient. De fet, ja ho vaig explicar en el ple també, i em faig una menció superràpida, aquest protocol que nosaltres presentem, doncs l'inventem. No és, no?, que un dia hem caigut d'un arbre i diem, ostres, anem a fer un protocol de feminicidis i ens inventarem una definició de feminicidis. No hem fet absolutament per res del món això. El que hem fet és agafar el que recullen diverses lleis que parlen sobre violència contra les dones i que tenen una definició de feminicidi, que el descriuen com aquell assassinat i homicidi de dones per raó de gènere, les induïcions al suïcidi, els suïcidis a conseqüència de la pressió i violència exercida cap a la dona. Ho tenim definit i, per tant, el que fem és agafar aquesta definició i traslladar-la a casa nostra, establir tots aquells mecanismes d'actuació en l'hipotètic cas que hi hagués un feminicidi a la nostra ciutat. I hi ha un tema que jo crec que a vosaltres us preocupa i ocupa molt, i que feu veure que a nosaltres no ens preocupa ni ens ocupa, i és absolutament en direcció contrària, que és aquest concepte de la família, no? Sembla que quan nosaltres parlem de masclisme estem anant en contra d'aquest concepte de la família. No és per res del món això, és que jo crec que justament fins i tot al contrari, perquè si us llegiu aquest protocol, just després d'aquesta definició de feminicidis es fa com un llistat de feminicidis vinculats, no?, d'àmbits on es poden produir aquests feminicidis. De fet, el primer que es descriu és justament aquest concepte de violència vicària, no?, aquest concepte de fer mal a una persona propera a la dona per fer encara més mal a la dona. Per tant, aquí estem, aquí entraria tot també aquest àmbit de la família. Per tant, no sé, crec que segurament esteu polititzant molt més vosaltres aquest concepte de feminicidi que no pas nosaltres. I de fet, i acabo amb això, el Marco feia referència a una frase que va dir l'Estrella en el ple, que jo me la vaig apuntar i em pensava que no l'havia entès, i ara he vist que sí que la vaig entendre tal i com era, que és que quan parlem de feminicidis és que hi ha més feminicidis. A mi això em sembla una fal·làcia, o sigui, extrema. Hi ha feminicidis, i parlant d'aquests feminicidis aconseguim que tota la societat entengui que estem immersos en una societat que no para de criminalitzar la dona, i sí, pel simple fet de ser dona.
Álvaro, amb aquest tema, justament. El Marco, al qual al principi ha dit unes coses que nosaltres havíem dit i després ha matitzat, perquè ha allargat la frase, i li agraeixo, perquè jo no havia dit el que ell deia en un principi, sinó el que després ha dit. Però feia el tema de que bueno, li sonava pues, no sé, molt alarmant que nosaltres, o que una persona del nostre grup hagués dit en el ple que correlacionara el número de maltractament, no?, de casos de maltractament, amb el tema de la ideologia de gènere que es fa des de la política. No? He entès això, més o menys. O sigui que quan més es parla d'aquest tema públicament, més feminicidis hi ha, no? És el que vas dir, és el que has dit, que nosaltres vam dir al ple.
Mira, jo tinc apuntada la frase. Com més en parlem, més pugen els números.
Vale, però és referit a això, no? Entenc? És referit a això. Quan més en parlem, més casos de violència de gènere hi ha, no?
Bueno, no, això no ho dir vosaltres.
Cap dels dos vam dir aquesta frase, però dic, va ser la regió del teu grup.
Dic que vosaltres no? Us referiu a això, que nosaltres vam dir això al ple.
Sí, sí, sí.
Vale, vale. És per no malinterpretar res, eh? Però, seguidament, has dit que en els últims anys s'han doblat el número de casos a Sant Cugat. Que és, en els últims anys, quan més parlem d'aquestes qüestions.
De persones ateses.
Per tant, tu dius que nosaltres diem una bajanada, però després no. Dius que les coses van per aquest camí perquè és la realitat. No, ho has dit tu. No, no estic manipulant res. No estic manipulant res.
Si vols,
has dit, en els últims anys...
Un moment.
En els últims anys es parla més d'això que en els altres 10 anteriors, per exemple, en els últims 3 o 4 anys?
I en els últims anys s'han registrado más. Claro que s'han registrado más.
Vale.
Si antes no se registraba... ¿En
qué hemos mentido en el pleno, entonces?
Porque ustedes correlacionan el hecho...
El significado es porque son dadas. Una altra cosa és que una cosa sigui conseqüència de l'altra. Vale? Això és un altre tema. Això és un altre tema. Vale. Tu creus que ho dèiem en aquests termes, però nosaltres això no ho hem dit. Però que ara mateix també et dic que és curiós i que s'hauria d'estudiar, també és una qüestió que s'hauria de saber quin és l'origen d'aquesta correlació o d'aquestes dades paral·leles. Vale, espera, després ho dius, perdona. Però clar, és que em dius que diem bajanades, però després resulta que les dades són aquestes. No sé, vale? Podem estar d'acord o no amb el tema de la causa d'això, però que això ho vam dir i és així, tal qual. O sigui, per tant, l'estrella no deia res que no fos veritat. Vale. I amb el tema de... Que decimos, comentaves tu, que decimos que no existen los feminicidios. Bueno, és un tema conceptual. Jo creo, i l'he dicho al inicio, que tenemos que tender... Decía Esther que así será imposible tener un acuerdo. Bueno, pues sí, en este plan será imposible. En este plan será imposible. Pero de las 20 cosas que se dicen en este tipo de manifiestos, nosotros hay varias con las que no estamos de acuerdo. Yo no digo que sean 19, ¿vale? Digo que a lo mejor son 5 o 6, porque miras el documento y empiezas a decir, bueno, estoy de acuerdo, en esto no, porque va más allá de lo que yo creo que tendría que ser. No, sí, no. Y hay tres cosas con las que no estamos de acuerdo. Y es lo que decimos. Si esas tres cosas no se ponen, estos manifiestos siguen teniendo la misma efectividad. Son manifestaciones... Sí. Otra cosa es que después tú opines que hay que ir mucho más allá. Como yo pueda opinar que hay que ir mucho más allá en otras cosas. En temas de educación, en temas de deportes, no lo sé, en cualquier ámbito que se gestiona desde una administración pública. Pero si queremos que tengan efectividad de verdad, seguro que de cara a la población tienen más efectividad si están suscritas por el 100% de los partidos que si no lo están. Y aquello reduce, a lo mejor puedes pensar que no estar de acuerdo con esas tres cosas de las 20 reduce la carga conceptual del tema en un 50%, no en un 3%, no lo sé, ¿sabes? A lo mejor lo opinas. Pero creo que hay que intentar, yo creo que no es así, ¿eh? Pero yo creo que hay que intentar acordar de cara a la ciudadanía cosas como hemos hecho en otros temas, ¿sabes? Que es cuando verdaderamente la gente se da cuenta de, coño, si todos los partidos lo dicen, es porque hay que ir por esto también. Hay un acuerdo unánime, menos mal, ¿sabes? Y estamos reduciendo a lo mejor en tres cosas aquello. Es lo que he dicho, y que tenemos que tender a esto, sí, lo sigo pensando. Que desde el otro lado, desde otros partidos, se piensa que no, porque con estas tres cosas son irrenunciables. Bueno, pues oye, para nosotros es irrenunciable no ponerlas. Entonces, pero no se nos eche la culpa a nosotros. Y desde luego, y en esto voy a estar en desacuerdo contigo, ¿eh? Que nosotros no podamos decirlo en un ámbito público, que es lo que has dicho tú, ya me parece alarmante, no, lo siguiente. Ya, porque si nosotros no podemos decir lo que pensamos... porque vaya en contra de lo que tú piensas, ¿no? En estos temas, que tampoco decimos ninguna barbaridad, ¿vale? Son temas conceptuales, porque de hecho cualquiera de los que está en la de las personas que están militando en nuestro partido, yo creo que suscribe o está de acuerdo con que hay que defender todos estos derechos o que hay que evitar todos estos maltratos, etcétera, etcétera. Con lo cual, no, en realidad no estamos alejados ideológicamente, estamos alejados ideológicamente de los conceptos que creemos que van más allá en explicaciones de los fenómenos. Y ya está, pero estoy seguro que te encuentras, que tú sufres una situación de estas características y cualquier persona de nuestro lado te defendería. Estoy convencido.
Graciela, després Roc i Susana. Marco, perdó.
Bueno, por partes. Yo no dije que no se pudiera decir. Dije que hay responsabilidad en las cosas que decimos en el espacio público. Eso fue lo que dije. Lo segundo, que las posiciones que tenemos quienes creemos que es importante utilizar los términos como puede ser feminicidio u otros, o violencia machista, que no es maltrato, sino violencia, es algo que creemos, pero la posición de ustedes son hechos, también es un poco así, ¿no? O sea, es decir, aquí todos estamos porque creemos algo, y lo que tú dices no es que sea, sino que también lo crees. Entonces es un poco ahí de, no es que lo nuestro sea ideología y lo de ustedes sean datos. No, es decir, estamos más o menos en el mismo plano de cómo se entienden los datos. Tú decías, y creo que esta parte es importante, desde que se habla más de violencia hay más agresiones. Eso es lo que dicen ustedes, y que no tenemos manera de explicarlo si no es por eso. Lo que los datos dicen es que mientras más hablamos de la violencia que existe, hay más denuncias y se registra mejor. Eso no significa que antes no existiera. En este país, en el territorio español, hasta 1983, la violencia entre dos personas que están en pareja era un atenuante para esa violencia. Entonces, esa violencia no existía. Esa no se registraba. ¿Es verdad que no existía esa violencia o simplemente que no se registraba?
Estoy de acuerdo.
Vale, entonces, mientras más hablamos, hay más casos. Claro, hay más casos registrados. Los casos existen, se hablen de ellos o no. Y me parece una falacia y me parece peligroso para el diálogo común negar la existencia de esos casos porque no se hablan de ellos. Y es lo mismo de hablar del feminicidio. Que no usemos la palabra feminicidio si decimos
homicidio.
Asesinatos de mujeres a manos de personas que las asesinan por son mujeres. Eso no hace que deje de haber feminicidio. Simplemente hace que no podamos atenderlos de la manera correcta.
Que se os ven ver la definición de feminicidio.
Es un feminicidio, claro. Justo eso es un feminicidio.
Claro, es que... pero como no puedo, ¿no? O sea, entonces estamos, hay que quitar esa palabra, pero hay que hablar de otras cosas. Y yo creo que no hay que hablar de otras cosas. Porque, a ver, esto yo creo que un poco lo tenemos ya muy, muy, muy claro, ¿no? O sea, lo que no se nombra no existe, en el sentido de que no se puede atender, no se puede registrar. No se pueden hacer protocolos, no se puede acompañar, y hay una violencia clara, y no pasa solamente con la violencia, pasa en un montón de temas. Es decir, yo, a mí me parecería extrañísimo, y que estoy segura que usted no se sentaría aquí a decir que no tiene que haber un protocolo específico para cáncer de mama, porque es que cáncer lo sufre cualquiera. ¿Por qué no? Porque son cosas específicas. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa?
Por favor.
¿Qué pasa? No es algo que pasa mayoritariamente
a
las mujeres.
Me decís a mí que yo hacía demagogia antes, ¿eh?
No, o sea, caray, es que, hombre, es la misma tipo de demagogia. No. Porque la realidad es que hay condicionamientos específicos de la violencia contra las mujeres que hay que reconocer que son temas específicos.
Ya los reconocemos, evidentemente.
No, evidentemente no, porque sí. Nos dice que no hay que ir demasiado para allá, porque si se habla de feminicidio es demasiado, y hay que hablar de qué, de violencia machista. Si no hubiera violencia machista en el extremo.
Si no hubiera esa definición de feminicidio, entonces de repente estaríamos de acuerdo en todo en lo que hay que hacer.
Y no sé, usted dígame.
De la violencia.
Usted dígame, porque claro, según
si
usted
es ese,
no existe
si el
feminicidio.
Punto es ese, nos olvidamos de las definiciones y nos ponemos a defender a las mujeres todos con las mismas armas.
Nosotras defendemos a las mujeres.
Santa Pol llenguatge, a la paraula,
no,
si no acabo d'entendre. Si li tens una por, no, 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 la paraula, el feminicidi a tu et fa por, si la paraula en si, perquè l'estàs evitant tota l'estona. Estàs agafant la definició i no estàs agafant la paraula. Per què? És el que jo em sorprèn moltíssim. Això, de veritat,
perdona,
jo he caigut aquí,
jo no en tinc por.
Sí, no,
no
ho estàs dient,
El que passa és que no estic d'acord en titllar les coses d'algunes maneres. No és que li tingui por.
Però com nombraria vostè el feminicidi entre nosaltres?
Ens hem de transmetre en paraules, vull dir, les paraules tenen un significat. Sí. I el que tu estàs dient és que estàs acceptant el significat del que t'està dient, però no la paraula. Per què? Perquè es lletja, queda malament. Per què? No acabo d'entendre per què no acceptes la paraula. És el mateix, perdona, Miculat.
Sí.
Perquè és el mateix que has dit. En la primera intervenció has dit, estem a favor de les dones contra la violència masclista, però estem en contra del feminicidi. És que és el mateix.
No, però és el mateix.
Però per què? Primer dius dones. No estic a favor d'una persona que te pitgi i... No, no, estàs dient estem a favor de les dones contra violència masclista. Violència masclista, dones, tu mateix has fet el lligam. L'has fet tu? Vull dir, sí. Per què després amb la mateixa frase dius però estic en contra del feminicidi?
No, perquè vosaltres dieu que això és pel fet de ser dones.
Però és que tu has dit dones contra la violència... Estic a favor de les dones contra la violència masclista.
No,
has dit dones.
Estic a favor de lluitar contra la violència
no,
masclista.
No, has dit les dones contra la violència masclista. Perquè la violència masclista és contra les dones, no contra tu. És ma, contra clar, les dones, no ma, contra
clar.
Un home.
Mascle, femella.
Exacte.
La violència exacte. Masclista és contra les dones.
Contra les dones, exacte. I llavors, per què després estàs en contra? És que no acabo d'entendre.
Estic en contra de que es digui que és pel fet de ser dones. Ja t'ho estic explicant, perquè no crec que sigui
però,
per
sí,
això.
Però estàs a favor de protegir les dones contra la violència masclista.
Home, clar,
com vius amb aquesta contradicció?
No és una contradicció. Oh,
i tant que sí.
No és una contradicció.
És una mica estrany, perquè...
No, és una mica estrany, estàs fent-ho en contra.
Tu pots pensar que sigui estrany.
No, no, jo crec que
qualsevol
que
t'escolti, eh? I jo no diré que no, és el meu pensament, jo no diré que no, però contradictori no és.
Bueno, hablando de datos, no. ¿Cuántos hombres se sienten representados en ser víctimas de violencia machista? ¿Tienes el dato? ¿Perdona?
No, es que no hay datos de
eso. Yo sí tengo el dato de las mujeres, que son el 79.3% de las mujeres han sido víctimas
de
violencia machista.
Vale, perfecto. Ahora te pregunto yo. ¿Cuántos casos de violencia hacia los hombres hay?
Claro, pero
hay
muchos casos de violencia contra los hombres, sí, igual que hay muchos casos de violencia contra las mujeres.
No.
El punto es...
¿El número o no?
No, no es el número.
Vale. Pero no por ser hombres.
Es que no lo hay, no hay número, porque no se estudia.
Pero, Álvaro, por favor, o sea, ¿a cuántos hombres cuando se les asesina...
Es que tampoco quiero ir a la violencia contra los hombres. No quiero ir a eso.
Claro, porque...
O sea, para mí el protagonista es la violencia contra las mujeres.
Por supuesto.
Vale.
Y tú dices que no es específica hacia las mujeres.
No, yo no digo que no sea específica hacia las mujeres.
No, sí que lo he dicho.
Un momento. Joder, caray, no entendamos
es que
lo
que
no he dicho.
Por su condición de mujer.
Exactamente.
Vale.
No es por el simple hecho de ser mujeres.
Es decir,
no es por
su rol social, no es por los roles de género, no es por la relación de poder entre los hombres y las mujeres, no es...
Relación de poder, no. Relación de poder. Yo creo que hay un componente, y eso te lo voy a decir, que hay un componente sentimental, evidente. Un componente sentimental, evidente.
¿Qué vol dir un componente sentimental?
Que en muchos de los casos de violencia contra la mujer...
Sí, exacto. Bueno. Es que básicamente, es que yo estoy alucinando.
Pues, oye, perdona, no alucines tanto, porque hay mucha gente ahí fuera que piensa como yo y somos muchos, ¿eh? No somos cuatro gatos locos.
No,
perdona
menos,
que te
seguro,
diga, ¿eh?
Seguro que no es. No,
vale. Entonces,
por eso
yo alucino
ahora.
Por otras cosas también. Y tampoco me pongo a hablar en estos términos de que alucino con las chorradas que decís. No lo digo
no
así.
No he dicho eso, ¿eh?
Ya, pero estás queriendo
con estas situaciones.
Ya, bueno, sí, pero hay que tener un poquito de respeto con lo que opinan los demás, y lo estoy teniendo yo con lo que opináis vosotros, y no digo que no hago ver como si fueran tonterías, porque creo que estáis muy concienciados con este tema y lo respeto, ¿vale? Pero yo lo opino de otra manera, también pido que se me respete, ¿no? Y que no se vea como una locura, porque precisamente en lo que estamos, en lo principal, que es defender a las mujeres, estamos de acuerdo. Entonces es lo que he dicho desde el principio, ¿vale? Entonces, caray, no por las definiciones estas nos ponemos que poner que yo soy un radical antidefensa de las mujeres y
nadie
tal.
Ha
ya,
dicho
pero,
esto,
ya, pero en el discurso,
dicho,
en el discurso
no, 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 dicho,
huele,
no,
huele un poquito
lo dices
esto,
tú,
pero,
nadie lo ha dicho
ya,
esto,
pero,
¿eh?
Ya, pero no. se percibe,
no, no,
se percibe.
No.
Pero quiero decir que cuando... Bueno, no sé qué iba a decir ya, pero...
Bueno, no,
deixem que parli al Marco, que està esperant molt educadament i està demanant pas.
Sí, a mi ja creo que al final que el... O sigui, era un tema que és prou gros i ens hem quedat en un debat terminològic per posar una mica de context, no? O sigui, som diverses forces polítiques, crec que és bo que la grandíssima majoria de forces polítiques d'aquest país i de bona part del món, doncs, estan a favor d'erradicar la violència masclista, estan a favor d'interpretar o interpreten les violències masclistes dins d'un context patriarcal, perquè entenen que hi ha una situació sistemàtica de violència cap a les dones, que acaba degenerant en la pitjor dels casos, que és un feminicidi. I jo crec que el debat que estem tenint aquí al voltant de l'Àlvaro i de més, que després és una mica significatiu que passin aquestes coses quan parlem d'aquestes qüestions, i jo diria, Àlvaro, que si els homes no entenem el que està passant, doncs en part som part del problema. I jo crec que hi ha d'haver-hi un exercici també, doncs, per part del conjunt de la ciutat, però també per part nostra, d'intentar interpretar una mica millor aquests fenòmens, penso. I quan dius que esteu lluny conceptualment d'aquesta qüestió, tot i que m'ha filat molt prim, i crec que si en realitat si t'hi poses no estem tan lluny, crec que hi ha més partidisme que ideologia en aquesta cosa, és perquè segons quins estaments, quins partits, quins sectors polítics, no volen renunciar als privilegis que els aporta un sistema de valors patriarcal, i en aquest sentit, on els homes manen molt més que les dones a tots nivells. I per tant, jo crec que aquí és la principal contradicció que fa que algunes forces polítiques siguin tan reticents a fer aquests petits avenços, que són bastant lògics, en el moment que tu has entès que la violència contra les dones és sistemàtica, que generalment es dona d'homes cap a dones, i per tant, en el pitjor dels casos, és que els homes basat en dones, doncs és bastant habitual parlar de feminicidi. O sigui, és com una, és un silogisme, quasi, és una correlació lògica, quasi argumental. Jo crec que és una cosa com molt bàsica, i em quedaria amb el fet de que cada cop tenim més eines, que és veritat que no, que és una situació que no s'atura només amb aquestes eines, cal molta més conscienciació, les dades és veritat que augmenten, però també per un fet de visibilització d'aquestes violències, i evidentment doncs cal posar-hi més i més i més recursos.
Molt bé, José Manuel Arias, de Vox.
Sí, bueno, aquí s'ha discutido sobre si es que se habla y hay más casos y entonces se habla. Bueno, aquí yo creo que la conclusión es que hay más casos, los casos van creciendo, entonces nos debemos plantear por qué. Vayamos a los motivos, y uno pues puede ser que la legislación actual pues ha fallado, entonces quizás no, y este, bueno, este protocolo, como bien ha dicho, está inspirado en la legislación actual, obviamente. Después hemos hablado de, yo creo que se ha hablado de las palabras, de la semántica, mucho, o sea, el núcleo es que creo que estamos todos de acuerdo, vamos, es erradicar la violencia contra la mujer. Yo creo que, bueno, no sé, creo que estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, yo creo que aquí nos hemos ensarzado en discutir términos ideológicos, muchos de ellos, porque las palabras sí que son importantes a veces, y debemos ir a, si queremos que haya un consenso, que no lo habrá, yo creo que no, pero deberíamos ir pues a lo importante, que es acabar con, erradicar esta problemática, y dejarnos pues de discutir de semánticas, de quién ha sido el culpable, quién no.
Molt bé, encarem ja la recta final. Precisament dilluns arriba el Dia Internacional d'Eliminació de la Violència contra la Dona. Aquest dilluns hi ha diferents actes, i un d'ells, per exemple, és esportiu, el que organitza el Sant Cugat de Futbol, on ja fa moltes edicions integren dos equips amb jugadors i jugadores, i és una manera de visibilitzar, i també l'esport ajuda d'aquesta manera. També hi haurà molts actes aquí a Sant Cugat el dilluns. I res, per acabar, molt, molt breument, avui hem parlat molt de semàntica, de lèxic, de paraules. M'agradaria que finalment diguéssiu aquest dilluns què espereu de la ciutadania, què espereu d'aquest dia, molt ràpidament. Obrim, res, anem contra rellotge, algun adjectiu, alguna paraula molt concreta?
Bueno, faig una frase molt curta, perquè clar, això m'ha agafat una mica d'imprevist, però jo espero que aquest proper dilluns 25 de novembre fem una mica un pas endavant a nivell de conscienciació sobre aquesta temàtica, no només amb aquestes activitats que tenim plantejades, sinó que espero que acabem construint entorns de debat i reflexió perquè ens ajudin fins i tot a acostar posicions.
Molt bé, Susana?
Jo he de dir que nosaltres a Valdoreig també fem un acte a la nau, perquè és que com has dit Valdoreig, Sant Cugat, Valdoreig, que és la situació de les dones d'Afganistan, que sobretot aquí és veritat que estem patint la violència, però mai com la comparació en aquella. I disculpar-me amb l'Àlvaro si realment, vull dir, quan he dit això és perquè em sorprèn que un partit com el PP estigui en contra d'una cosa d'aquestes.
Àlvaro.
Bé, jo també, doncs el dilluns em sumo a aquests desitjos de que el dilluns sigui una jornada en la qual s'avanci en la conscienciació d'aquests temes. Ja hem deixat clar nosaltres les nostres postures en aquest clar, però jo crec que hi ha una qüestió nuclear, no? Ara no és moment tampoc de fer servir aquesta paraula pel que està passant al món, però sí que la qüestió nuclear és la defensa o la defensa de les dones contra la violència masclista, i és amb el que estem d'acord.
Marco.
Doncs res, espero que segueixi augmentant el compromís contra la violència masclista i que també hi hagi una resposta organitzada, social i política.
Graciela?
Bueno, eso sí, ¿no? Yo esperaría un diálogo desde un lugar de compromiso y una visibilización y acompañamiento frente a una vida libre de violencia.
¿Y para acabar, José Manuel?
Vale. Bueno, más que un día, yo creo que esto se debe trabajar cada día e ir al núcleo del problema, que es la violència contra les mujeres.
Molt bé, queda dit, ho hem escoltat abastament. Nosaltres posem el punt final a aquesta tertúlia política. Gràcies a tots per assistir. Recordeu que la informació continua amb el butlletí horari i la segona hora del magazín Faves Comptades amb Carme Reverte. Que acabin de passar un molt bon dimecres. Adéu-siau.